Benvinguts, benvingudes a l'últim Hotel Suís abans de saber si el Sabadell jugarà la temporada que ve a primera o a segona federació.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal? Com esteu? Ja tenim aquí el desenllaç de la temporada. Una temporada que avui m'ha donat per pensar-hi i que, déu-n'hi-do, hi ha ganes de deixar-la enrere, és evident, però també que acabi amb un final feliç. A l'estiu se'ns va prometre fang i rock and roll. De fang n'hem tingut fins al coll i de rock and roll ara comencem a sentir les primeres notes. Diumenge podria haver-hi un gran concert, el Bisòquer La Condomina. També hi ha hagut atacs al club, pintades feixistes lamentables, persecucions al director esportiu per ser familiar de qui és, greus errades arbitrals, com la de l'altre dia. També una revolució en el mercat d'hivern, amb canvi d'entrenador inclòs, qui, en teoria, i tant de bo sigui així, ha de portar el Sabadell a una nova dimensió. I quan semblava que la crisi era total, aquest club va revifar ara fa unes setmanes. Sempre ha estat, de fet, de fer les coses per la via complicada al centre d'esports. I aquest any no havia de ser menys. I si ha de ser encara més complicat aquest diumenge, si ha de jugar amb la nostra salut, el Sabadell, que ho faci. Però el desenllaç a 90 o 120 minuts, el Bisòquer La Condomina, que sigui aquest desenllaç el que tots els arlequinats mereixen.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui tanquem també el mes de maig aquí a l'Hotel Suís. Avui és divendres dia 30, un programa que fem possible amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid ha anunciat el fitxatge de Trent Alexander-Arnold. El club blanc ha pagat 10 milions al Liverpool perquè el lateral pugui jugar al Mundial de Clubs. A 9:15 hi ha un Bèlgica-Espanya de la Lliga de les Nacions Femenina. Demà, recordem també, a 9:00 la final de la Champions masculina, PSG-Inter. En ciclisme, en marxa, l'antepenúltima etapa del Giro d'Itàlia, 166 quilòmetres entre Biella i Champoluc i 5 ports de muntanya que poden fer un autèntic tomb a la general. De moment, Isaac del Toro és la màglia rosa amb 41 segons de marge respecte a Richard Carapaz i 51 sobre Simon Yates. Ahir es va imposar a l'escapada l'alemany Nico Denz. A dos quarts de dues arrenca amb un meló el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 amb la primera sessió de lliures. A la final de l'est de l'NBA, els Knicks han forçat el sisè partit guanyant els Pacers per 111-94 i a Roland Garros avui juga Carlos Alcaraz tercera ronda davant el bosni Dumzur no abans d'un quart de nou. La resta del sumari és aquest.
Què es comenta la recepció?
Avui dedicarem bona part del programa a aquesta autèntica finalíssima entre l'UCAM Múrcia i el Centre d'Esport Sabadell per pujar a primera federació. Sentirem l'última roda de premsa de David Movilla, com a mínim prèvia al partit. També estadístiques, també alguns fragments sobre Germán Crespo, el tècnic de l'UCAM. I a la segona part del programa, el comiat de Carlos López de la direcció esportiva del Mercantil, la doble final de l'Oar Gràcia a la Copa Catalana d'Handbol o també la Volta a la Llana, una iniciativa que ha engegat el Motor Club Sabadell.
La notícia curiosa.
Més que notícia, moltes imatges curioses, les que hem vist a les xarxes en les últimes hores. Per exemple, com tenia ahir l'ull Juan Ayuso després de la picada d'una vespa. L'alacantí va abandonar el Girón, un ull que estava, com diem, tancat. I com va quedar també el videomarcador del Palau Blaugrana, trencat, després d'una pilotada d'Espíndola al play-off de la Lliga de Futbol Sala.
De quin partit no estarem pendents?
Un partit que ha començat a 1:00 de la primera divisió del Vietnam entre el Binh Duong i el Cong Anh Hanoi.
I a les xarxes socials.
Una publicació de Laura Estera a Instagram dedicada, aquí si no, a la seva excompanya Mati Ortiz, després de la retirada de la qual ahir en parlàvem aquí en aquest espai. Veure't aixecar, diu així, aquesta copa ha estat una de les millors coses d'aquesta temporada. Acabar així, la teva carrera no té preu. Mereixies això i molt més. El waterpolo et trobarà molt a faltar. Es retira la millor defensa que ha tingut el waterpolo espanyol. Benvinguda, diu la Laura Estera, a la vida de jubilada, que continuem gaudint igual o més que ho hem fet fet fins ara. La vida ens té preparada grans coses. T'estimo, germana.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exjugador paraguaià del Sabadell, Ramon Hicks.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, una i pràcticament 9 minuts del migdia d'aquest divendres 30 de maig del 2025, ho dèiem al principi, l'últim programa que fem previ a aquest partit partidàs de diumenge a les 7 de la tarda al Bisòquer La Condomina entre l'UCAM Múrcia i el Centre d'Esport Sabadell, d'on sortirà un equip que pujarà i que jugarà la pròxima temporada a la Primera Federació. Tant de bo sigui el conjunt arlequinat que surt amb aquest gol d'avantatge aconseguit el partit d'anada de la Nova Creu Alta, aquell 2-1, que ha de fer bo l'equip de David Movilla al final dels 90 o dels 120 minuts. Recordem, si marca l'UCAM, si al final dels 90 minuts l'UCAM marca un gol més que el Sabadell, aniríem a la pròrroga on el conjunt arlequinat estaria obligat a guanyar o a marcar, si més no, un gol més que l'equip murcià. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta. D'aquí a 6 minuts, una mica menys, ha de comparèixer per última vegada aquesta temporada a la sala de premsa Miguel Quereda, David Movilla. Saludem el Sergi Parc. Què tal, Parc? Com estàs?
Hola, Pau Vitori, com estem?
Anirem on time o què, avui?
Doncs suposo. A veure, aquí el personal, com diem habitualment ja els divendres, desfilant ja cap a casa després de l'entrenament d'avui, que com tota la setmana s'ha realitzat a la Nova Creu Alta. A David Movilla encara no l'hem vist per aquí, segurament estarà per algun raconet de l'estadi, i en principi, si no ens diuen el contrari, hauríem d'anar puntuals en aquesta última roda de premsa prèvia a un partit d'aquesta temporada.
És a dir, que avui no hi ha xerrades especials.
Avui, si hi ha xerrades especials, ja les han fet. I si no, recorda que també tindran temps encara demà, perquè demà és l'últim entrenament, que es farà al matí, aquí també a l'estadi de la Nova Creu Alta. I res, just després, l'equip ja començarà aquest camí cap a Múrcia, recordem, via aeroport del Prat, l'expedició que sortirà més o menys cap a la una del migdia. No t'estranyi, Vitori, que cap a aquella hora veiem alguna imatge d'alguns aficionats, algunes penyes, alguns socis acomiadant l'equip abans que pugin a l'autocar. I això, autocar, aeroport del Prat, i des d'allà agafar l'avió cap a Alacant i després ja cap a Múrcia per afrontar el partit diumenge.
Doncs diumenge a les 7 de la tarda, aquest desenllaç de la temporada, aquest UCAM Sabadell, queden poc més de 48 hores. I ara sí que, Parc, mira que ens n'hem fet un fart de parlar durant la setmana aquí a l'Hotel Suís, d'anar escalfant aquest partit amb aquesta prèvia, però la sensació que fa és que ara sí, ara ha arribat l'hora de la veritat, ara ja podem deixar de banda històries, prèvies, pel·lícules, vàries, que el que toca aquest cap de setmana és defensar aquest gol d'avantatge del partit d'anada.
Ui, si ho dius així, hi ha gent que encara pensarà que s'ha de sortir a conservar el marcador, a posar l'autobús al darrere i a aguantar com sigui. Que tots coincidim, crec que seria un error, és evident. Poder aguantar 90 minuts al Bisòquer La Condomina contra un UCAM Múrcia que és cert que en el partit d'anada no va oferir les seves millors prestacions o com a mínim no va estar al nivell que se li pressuposava o que va mostrar en les últimes jornades de Lliga, especialment des que Germán Crespo va assolir el càrrec d'entrenador a la banqueta catòlica. Doncs bé, veurem després quin Sabadell ens trobem, però la circumstància és diferent a la de la semifinal contra el filial de l'Eibar de fa un parell de setmanetes, en la qual el Sabadell estava obligat a guanyar i Ipurua i ho va aconseguir. És veritat que el gol va trigar a arribar de Peque Polo, però també és veritat que el conjunt arlequinat va sortir a mossegar i a guanyar i va tenir moltes ocasions abans que no arribés el gol del davanter arlequinat. Així que ara veurem amb quina versió surt David Movilla, potser no tan atrevida com la d'Eibar de fa 15 dies, però al final també és cert que aquí la circumstància de que valgui l'empat pot influir i molt, perquè no, en com sortir l'equip.
Sí, també és cert que dimecres en sala de premsa el capità Sergio Cortés va dir obertament que seria un error sortir a especular a terres murcianes, al Bisòquer la Condomina, i que de fet el missatge que s'havia donat internament des del dilluns, des de l'entrenament de recuperació posterior al partit d'anada, era aquest. Era que l'equip, malgrat haver guanyat l'anada per 2-1, no es podia confiar.
Sí, també és cert, Vitori, que jo no recordo ara mateix cap exemple que em vingui al cap d'algú, i no parlo del Sabadell, sinó del futbol en general, que digui que sí, que hem de sortir a especular i a sortir a empatar un partit amb el qual et serveix poder igualar l'enfrontament de tornada. Després, ja dic, al final, de cara a la galeria, és evident que la versió ha de ser aquesta, la de sortir a guanyar, i crec que és el que hauria de fer el Sabadell, i crec que també que és el que farà l'equip de David Movilla diumenge al Bisòquer La Condomina. Però després, fins que no sigui les 7 del vespre i veiem el plantejament d'uns i altres, no sortirem dels dubtes reals. També és veritat, Vitori, que jo espero com a mínim un UCAM diferent, que surti a mossegar des del primer minut i que la versió que ofereixi l'equip de Germán Crespo sigui bastant diferent de la nova Creu Alta, que a més, tant aquí com allà, crec que tots coincidim, des d'un costat i des de l'altre, que UCAM va sortir molt viu de com podria haver sortit del partit de l'anada, tal i com van anar les coses.
Doncs sí, després també escoltarem alguns fragments del tècnic de l'UCAM, de Germán Crespo, que ha parlat per la cadena SER, i on manifesta precisament això, que l'equip va sortir viu, fins i tot al descans. El descans diu que estava viu el seu equip, veient el que va passar a la primera meitat. Pràcticament un quart, no sé si ha tret el cap per allà David Movilla o encara no.
No hem estat cridat a files. Encara, Vitori.
Doncs esperarem el tècnic, que té una papereta també, Parc, pel que fa a la convocatòria, perquè recordem, és baixa Miquel Ostrell per sanció. A partir d'aquí veurem quines novetats o quines sorpreses pot incloure el de Baracaldo en aquesta llista. Viatgen tots els futbolistes. Però, clar, veurem Tico Iniesta, que s'entrena des del dimecres amb normalitat amb la resta del grup, i veurem, no sé si tens alguna novetat pel que fa a Ryan Bakayoko, que ho hem anat explicant durant la setmana aquí a Ràdio Sabadell. És molt, molt, molt difícil el seu concurs, la seva participació aquest diumenge, però com a mínim dimecres encara no estava descartat del tot. Ahir el Sergi Garcés potser era un punt fins i tot més pessimista en aquest sentit, però al 100% encara no estava descartat del tot el francès.
I més o menys la pel·lícula diria que continua igual, a l'espera de que ja estem baixant les escales, per tant, això vol dir que David Movilla també s'està dirigint cap a la sala de premsa i que, res, en uns segons començarà aquesta roda de premsa prèvia. La cosa més o menys estaria igual, Vitori, que les úniques baixes confirmades al 100% haurien de ser les de Miquel Ostrell per sanció i la de Jan Molina per lesió, que Tico Iniesta és dubte, i Bakayoko, doncs veurem quin és l'estat del francès a l'espera d'això, que ara el de Baracaldo ens pugui treure de dubtes, i si ens hem de mirar, podríem començar amb aquesta mateixa pregunta per obrir la roda de premsa.
Ens a punt d'escoltar, per última vegada, insistim, en sala de premsa David Movilla aquesta temporada.
Espera que els companys acaben de col·locar, que no han tingut temps. Aviam, un moment.
Provocant fins l'últim dia, eh?
Sí. I això, uns segons, aquesta roda de premsa. Ara sí, a Vitori, portem moltes setmanes dient, esperem que no sigui l'última.
Sí, ara
sí. Que no
sí,
sigui l'última roda de premsa prèvia, doncs... Aquest cop sí, que és l'última roda de premsa prèvia.
No hi ha setmana que de roda de premsa?
No n'hi ha, no?
No ho sé.
Ens confirma? No ho sé.
Això
dependrà de... Dependrà...
Si te vais a echar de menos, ¿o
qué? No sé si estaréis de vacaciones ya, David. Si te vas a quedar aquí, la podríamos hacer.
No me quedo.
Vinga, som-hi. Doncs comencem amb aquesta pregunta que deia molt a David. Bon dia. Estàvem parlant ara, especulant, quines podien ser les baixes, no baixes de l'equip, com està. Sobretot et pregunto per un nom, Ryan Bakayoko. Arribarà o no arribarà al partit de diumenge?
Bueno, Ryan, al igual que Miguelete o incluso añadiría Tico, si fuera un partido normal de liga, sería baja sin duda, pero también lo sería Miguelete y Tico, ¿no? Pero sabemos que es el último, entonces, sabiendo que es el último, vamos a apurar todas las opciones.
Ara sí que és una final, això. Últim partit, amb l'ascens en joc.
Però no he rehuido porque no me guste, sino porque no era cierto. No era cierto que nos jugásemos 11 finales o 7 finales. O... Sé que ese término es un término muy, muy de gente de fútbol y muy periodístico también, ¿vale? Pero no era cierto. la única final que nos vamos a jugar este año es la del domingo a las 7 de la tarde, porque la misma palabra tiene una connotación, que es que se acaba. Es decir, cuando acabe el domingo a las 9 o a las 9 y media, si hay prórroga, termine el partido y ya no habrá nada más. Y es la única situación que no había nada más. Ninguno de los partidos que hemos jugado hasta la fecha terminaba nada. Logremos o no logremos, el domingo se acaba. Y es la única final que vamos a jugar. Insisto, os dije más de una vez, llevo muchos años entrenando, pero finales habré jugado, no sé, 7, 8, 9, no sé cuántas, la verdad, no las he contado, pero muy pocas. Y esta sí es una final, y como tal hay que afrontarla, y bueno, pues como dijo ayer, le escuché a Luque, ¿no? Y bueno, pues que serían favoritos, y es cierto porque han quedado terceros clasificados, es cierto porque bueno, ya juegan como locales, tienen esa ventaja. También esta semana pasada os dije, ¿no?, que esto ya no es una opinión, estos son datos, y esto no, nadie los puede cuestionar. Hay gente que se pega con las matemáticas, pero las matemáticas son claras, que los cuartos clasificados, solo uno de 14 ha ascendido. Entonces esto nos da un 7% de posibilidades a nosotros, lo cual da un 93% al UCAM, ¿no?, de ascender, si cogemos los números. Pero luego hay otras cuestiones, ¿no? No tan tangibles, pero que también hemos sentido, ¿no?, que con 9.000 almas aquí empujando, porque fueron 9.000 almas empujando, y la energía que se creó, tan solo fuimos capaces de ganarles 2-1. Entonces eso dice que, perdonad, quedando una gran versión con 9.000 personas, solo hemos sido capaces de hacer eso. Yo visualizaba, y el otro día hablaba con un miembro del staff, que este partido, el partido del domingo pasado que jugamos en temporada regular, no lo hubiésemos sacado adelante. O sea, si lo sacamos adelante fue gracias a esa energía, ¿no?, y al aprendizaje de semanas anteriores, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenemos que hacer el mejor partido de la temporada. Nos lo obliga la situación, nos lo obliga el rival, el contexto, y luego que bueno, pues que nos enfrentamos a un equipo que los tres partidos que ha jugado con Germán como local ha metido 9 goles, 3 por partido, ¿no? Eso dice el potencial individual que tienen, de lo optimizados que están, pues son un extraordinario equipo y muy bien dirigidos, y que promedian 3 goles, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que hacer una labor muy buena a nivel defensivo, vamos a tener que marcar gol seguro, espero que no necesitemos 3, como nos dicen los últimos partidos, porque si no se nos va a complicar, pero vamos a tener que hacer gol seguro, ¿no? Y luego, pues que tiene una plantilla de jugadores experimentados, ¿no? Esta semana me pasaban el dato de que bueno, pues son, en lo único que estamos un poquito por encima de ellos, son experiencias de nuestra plantilla respecto a nuestros jugadores, respecto a ellos en playoffs disputados, ¿no? Nuestros jugadores acumulan 40 playoffs, el rival acumula 34, ¿no? Pero por desgracia, los playoffs no. Soy de los que piensan que no cambia la vida a nadie, que no hay que ponerlo en el currículum, y eso sí, lo que hay que poner son los ascensos, y en eso pues también nos superan. Creo que son 21 ascensos los que tienen la plantilla de UCAM, la nuestra tiene 15, que no está nada mal, pero que es una plantilla con buenos jugadores, con buen potencial, y esto es una realidad. Todo lo que he dicho son datos, creo que es poco rebatible, lo cual no significa que nos resignemos. Es una motivación, ese 7% es una motivación, es un aliciente, es un estímulo, es una oportunidad para que este equipo siga creciendo, y a ese 7% no es que nos vayamos a agarrar, sino que vamos a ir a por ello.
Más allá de todo este tema estadístico, ¿qué mensaje se le manda al vestuario cuando al final te estás jugando el éxito o el objetivo de una temporada a 90 o 120 minutos?
Bueno, creo que nos debe servir todo lo vivido. Insisto, esto es un proceso y una evolución, no es llegar aquí y mandar un mensaje, es una evolución, y creo que los chicos, yo los veo responsabilizados y conscientes. Lo único especial en este tipo de partidos es que, evidentemente, este sí es una final, Por eso no hay que hablar de finales hasta que no llegan, porque este sí es una final. Y la otra, ¿no? La otra que diría es que yo creo que son 7, 8 ascensos, creo que los que he podido disfrutar. Y en todos y cada uno de ellos, con diferentes connotaciones, toda la energía y todo mi foco lo he puesto en qué debo hacer. Y toda la atención tiene que estar en el domingo a las 7. Y toda nuestra energía en el domingo a las 7. Y preguntarnos, ¿no?, qué necesita el equipo de nosotros y en qué energía queremos vibrar. Es lo único diferente a contextos anteriores.
¿Qué se ha aprendido de lecciones?
Quines lliçons s'han après aquesta setmana després del partit de Nadal? ¿Y cómo se enfoca?
Bueno, el partido nos dejó ciertas lecturas tácticas, donde el partido fue por un discurrir que la primera media hora creo que tuvimos más acierto, tuvimos pegada, tuvimos determinación, pero luego el rival fue creciendo y nos generó nuestras dificultades, ¿no? Creo que el partido a lo que nos va a llevar es a que nos vamos a encontrar mayor dificultad todavía la que ya nos mostró el UCAN, que defensivamente vamos a tener que hacer mejor las cosas, no nos va a valer con el partido el otro día, y que a nivel ofensivo vamos a tener que crear más, ¿no? Porque lo que no es habitual y bueno, pues esto nos puso en ventaja la eliminatoria es marcar las dos primeras ocasiones que tienes, ¿no? Entonces, si vamos a poner la referencia del anterior partido, en Eibar marcamos en la undécima ocasión el 0-1. Luego tuvimos una más, tuvimos 12 ocasiones de gol. El otro día marcamos en la primera y en la segunda. No es habitual, ojalá tengamos esta determinación. Pero claramente el partido va a ser de muchísima dificultad para nosotros y también para UCAN.
Sí, jo, David, més enllà de números o qui pot ser favorit després del resultat de l'anada i que ells tinguin avantatge de camp o del que hagis après tàcticament, et volia preguntar per sensacions després del partit de l'anada, i que tot i que ells estiguessin potser més assentats a la segona meitat, està clar que les sensacions de la primera part van ser les que van ser, tothom ho va veure. Això dona confiança, esperances, digue-li com vulguis, autoestima de cara al partit de tornada, no?, per afrontar-lo millor sabent que què va fer l'equip durant la primera meitat i fins i tot si no hi hagués hagut alguns errors arbitrals el marcador podria haver sigut més ampli, això reforça?
Bueno, en primer lugar la entrada al partido, o sea, media hora o incluso extendería toda la primera parte, la segunda no es mala, es fruto de la energía en la que vibró el equipo en consonancia con la grada, por eso he dicho, ¿no?, que este partido en temporada regular no lo sacas por el nivel del rival y porque no tienes 9.000 almas empujando, ¿vale? Por eso he dicho. Y luego, la ambición se muestra en el campo. La ambición se muestra en el verde. Y el mensaje de cara al partido del domingo no va a diferir del partido que jugamos en Valencia. Pueden cambiar las crónicas después del partido, porque en base al resultado habrá unas crónicas, otras, pero el mensaje y la idea y la intención no va a ser diferente. En Valencia nos valía empatar y fuimos a ganar. En Murcia nos vale empatar y vamos a ganar. No va a cambiar, el mensaje va a ir en esa línea. Entonces, insisto que esto es una cuestión de... es un deporte de oposición. El otro día, la posición que mostramos a Lucán junto con nuestra gente nos permitió adelantarnos. Ahora la ventaja la tienen ellos y vamos a ir con todo.
Que es esperar un equipo rival más vertical en el partido de nada. Molta importància en la solidesa defensiva.
Sí, pero insisto en lo que he dicho antes, esto es un deporte de oposición. Lo que nosotros hagamos va a venir determinado por lo que el rival nos permita y al revés. Tu rival forma parte de ti. Muchas veces aficionados, medios, vemos los partidos con los ojos solo de nuestro equipo y no somos conscientes de lo que hay enfrente. Con todo lo, bueno, voy a decir una expresión que dije el otro día dentro de la reunión que tuvimos el staff. Atacamos desde el 65 aproximadamente, el Real se queda con 10. Es mucho más difícil atacar al UCAM en inferioridad, teniendo superioridad numérica, que hacerlo al 80 o 90% de los equipos a los que nos hemos enfrentado en igualdad. Me explico, ¿no? Dices, no hemos generado lo suficiente, ganamos un par de ocasiones, rival con 10. ¿Qué había enfrente? ¿Qué capacidad tenía para defender? Si nos pones esa media hora contra el 80% de los equipos a los que nos hemos enfrentado este año con 11, estoy convencido de que creamos más. Por eso os digo que hay que tener en cuenta la oposición. También miramos para adentro y también hemos identificado qué cosas podríamos haber hecho mejor, por supuesto. Pero es un deporte de oposición. Y muchas veces, cuando analizamos, no hemos estado bien, ¿qué hay enfrente? O al revés, que muchas veces también el rival tiene en cuenta lo que hay enfrente o no, ¿no? Pero es un deporte de oposición.
En ese sentido, estás apostando por Bonaldo en defensa. Yo te quería preguntar, que la semana pasada nos decías que a viernes aún no tenías decidido, no tenías claro el equipo que ibas a sacar. No sé, esta semana si...
Hay una duda, no es la defensa, tenemos una duda en otra posición. Y bueno, si me pases la alineación de Germán, yo os paso la... Os paso la del saber sin ningún problema, pero en este caso ya hemos hablado y bueno, una duda. La semana pasada, de hecho, después de la reunión, después de la rueda de prensa, nos sentamos y seguíamos teniendo alguna duda. Y bueno, recuerdo la decisión final el domingo a la mañana dando un paseo cuando la tomé, pero tenemos 10 de 11 claros y tenemos una duda todavía.
Ahora has dicho que tienes esa duda en la alineación.
¿Qué te queda dubto? ¿A la alineación? ¿Cómo
la gestión de los minutos, teniendo en cuenta que el partido puede ser potencialmente...
Gestió dels minuts, sabent que pot ser un partit a 120 minuts i hagués pròrroga.
Sí, es una realidad. Esas son las ecuaciones que tenemos que hacer, ¿no? O sea, porque no solo identificar cuál es el 11 para empezar, cuál es el 11 para continuar en una segunda parte, cuál es el 11 para los últimos 20 minutos de partido, cuál es el 11, el mejor 11 para una posible prórroga. Entonces visualizamos todos los escenarios y ahí es donde la ecuación se complica, porque tenemos, bueno, de los 5 delanteros que tenemos en plantilla específicos, pues esta semana perdemos a Miki por sanción, tenemos a Miguelete que está haciendo un esfuerzo enorme y tenemos la duda de Ryan. Entonces no sé si vamos a tener 2,5 o 3,5, me explico, a nivel de número, ¿vale? Pero bueno, pues tenemos que valorar y como he dicho más de una vez, vamos a tratar de sacar el mejor 11 para empezar, pero tenemos que visualizar también cuál va a ser el mejor 11 para seguir y tenemos que visualizar todos los contextos de partido, todos los escenarios. O sea, no sé, que aquí, bueno, vosotros lo veis desde una mirada, el aficionado también, pero nosotros, yo visualizo todas las posibilidades, posibles lesiones, quedarnos en inferioridad, ir ganando, ir perdiendo. Vemos todo y ahí visualizamos. Luego a veces el partido se encaja con lo que hemos visualizado y hay otras veces que el partido, pues pasan cosas que no esperamos. Pero ahí es donde ponemos el foco, en lo que no esperamos. Porque todo lo previsible está ya previsto. La energía la ponemos en los imprevistos que se dan, ¿no? Uh-huh.
Sí, jo volia fer una última. Volia preguntar, David, com afrontes tu personalment a aquest partit i aquesta final? I intento explicar-me. Fa unes setmanes vas dir que et veies com l'únic capacitat de portar el Sabadell, doncs, a una altra dimensió, o aquest Sabadell, no?, a una altra dimensió. També, doncs, això, si és com... Al final es redueix a aquest partit, no?, 90-120 minuts, per aconseguir l'objectiu, com afrontes tu personalment, si hi has pensat molt, fins i tot pensant, doncs, en això, en la teva continuïtat al club, com afrontes tot plegat?
No, m'equivocaria, jo crec, Yo estoy aquí a servir al Sabadell, estoy al servicio. Yo aquellas declaraciones las hice aquel día, en aquel contexto y en base a aquellas circunstancias. Aquí lo importante es que yo todo lo que digo y hago es representando a este club y buscando lo mejor para este club, a corto, a medio y a largo plazo. Me equivoco, como el que más. Pero si yo afronto este partido pensando en mí, creo que no estaría honrando mi profesión. Afronto este partido poniéndome al servicio lo que este equipo necesita para lograr lo que todos deseamos. Haciéndome, como he dicho siempre y lo vuelvo a decir, responsable, como único responsable de todo lo malo que le pase al equipo. Si pasa lo que deseamos, será a pesar de mí, y es bueno que sea así, es a pesar del que os habla. Es bueno que sea así porque creo que eso es bueno para el Sabadell. Y evidentemente, si no logramos o no conseguimos aquello que deseamos, voy a ser el único responsable. Y así lo siento y creo que es bueno que sea así. Pero mi foco, mi atención, y voy a hilar tu pregunta a la otra respuesta que he dicho, es que mi experiencia me dice que si dedicamos un 1% de energía a algo que no sea el domingo a las 7, es decir, si la ponemos en el domingo a las 10 de la noche o en el lunes, ese 1% puede ser decisivo para lo que pase. Toda nuestra energía, y yo como máximo responsable deportivo de este equipo, tengo que predicar con el ejemplo. Domingo a las 7. No hay nada más. No hay lunes. No existe el lunes. Domingo a las 7. Y llevamos todo el año ahora como para desviarnos en otras cosas, ¿no?
¿Una vez?
Si me lo permitís. Nunca he hablado de... El arbitraje, me habéis preguntado varias situaciones. Ha habido momentos durante la temporada que posiblemente ha habido motivos para hacerlo. Y no voy a hablar del arbitraje, sino voy a hablar del respeto que merecen estos chicos, ¿vale? Del respeto que merecen estos chicos y este club con 122 años de historia, ¿vale? En primer lugar, lo que quiero decir es que todo lo que aconteció el otro día en el partido, por parte de UCAM, es legítimo. Me pareció un equipo que compitió a las mil maravillas. Ojalá seamos capaces de hacer el partido que hizo UCAM aquí, ¿vale? Pero hay ciertas situaciones que para mí creo que rozan si no lo son, una falta de respeto a estos jugadores y a este club, ¿vale? En la segunda parte se dan 12 interrupciones de más de... Normalmente los árbitros suelen decir que hasta 30 segundos son circunstancias del juego. De pérdida de tiempo, digo. Bueno, pues hay 12 situaciones de más de 45 segundos. Total suman 15 minutos 37 segundos de pérdidas de tiempo. Legítimas, insisto, que todos lo hacemos. El Sabadell lo ha hecho en alguna ocasión. Lucas lo hizo el otro día. Todos lo hacemos. Pero hay una persona que tiene que medir esto. Y hay 12. Una de 4 minutos y pico, la de la expulsión. No entiendo, me cuesta entender si en la primera parte se añaden 5 minutos, que en la segunda se añaden 7, cuando ha habido 15 minutos. ¿Vale? Que entraremos, Incluso, yo no sé si la labor de los cuartos arbitrales es decirle solo a los entrenadores si se salen medio metro del área técnica. Podrían ayudar. Tenemos cuarto árbitros, podían, ya es un mensaje más general. Pero bueno, voy a centrarme en el partido del otro día, ¿no? Hay circunstancias que se dieron el otro día que para mí, todos me mencionasteis el penalti, varias, para mí son bastante más graves que el penalti. El penalti, nosotros estudiamos también a los árbitros, hacemos un análisis de los árbitros, no solo estadístico, ¿vale? No sé si los árbitros, sé que en previsión lo hacen sobre los rivales, ¿vale? Y me consta, pero el penalti, vamos a ver. Hay un penalti, este árbitro había pitado 7 penaltis esta temporada, 7, es un número bastante elevado en 12 partidos. 5 a equipos visitantes, 2 a locales. El penalti que pita al Cádiz B, o sea, en contra del Cádiz B, contra el Jerez, jugando el Cádiz B como local, el minuto 83 es muy, muy parecido al del otro día, muy parecido. La única diferencia es que era equipo visitante el que la tuvo. Hay una situación que ha pasado desapercibida, normal incluso para el trío arbitral, que es la falta del gol. Lucán hábilmente, insisto que Lucán lo hace genial y para mí es una referencia a equipo, porque está muy bien optimizado y porque compite muy bien, lo saca 11 metros delante de donde se comete la falta de Bonaldo. Y el gol, evidentemente en esta categoría no, pero con el VAR no hubiese subido al marcador, porque hay un jugador que interfiere, bueno, está en la línea de aunque no toca el balón, en la línea de visión de Gianni en la trayectoria de balón, perdón, ¿vale? Esto con el VAR no hubiese subido, ¿vale? Pero no son tanto las acciones. A mí me cuesta entender que en la primera parte no se hayan pitado 14 faltas en contra por 6 a favor. Me cuesta. He visto el partido 4 veces y me cuesta. Cuando digo me cuesta, que nos llevamos con 4 amarillas al descanso, ninguna al rival. Me cuesta porque, al igual que nos pitan con buen criterio cuando algún jugador del Sabadell da en la cara en la lucha, en la disputa del balón, a un contrario, también hay situaciones al revés, que se le da un codazo o con el brazo en la cara, que no lo pita. Y eso, para mí, hay una imparcialidad clara. Aquí hay un criterio diferente. Y hay situaciones para mí, que denotan que un árbitro se puede acertar o equivocarse. Pero jamás me ha pasado una cuestión que también pasa desapercibida para los medios y para los aficionados. Hay un jugador que recibe 7 faltas o 7 entradas fuertes de UCAM, de fútbol, pero fuertes. Y se lleva una amarilla en la primera parte, y en la segunda parte se tiene que salir del vestuario mientras estaba siendo tratado, Miguelete, estaba siendo tratado porque sabéis en qué condiciones está, y recibe una orden del árbitro de que o sale a hablar con él o va a ser expulsado. Eso es faltar al respeto. El descanso de un partido no es... Es para que los jugadores entren al vestuario, en caso de Miguelete se pueda recuperar y ser tratado por los fisios, y que reciban las indicaciones de los entrenadores. Amenazar a un jugador con expulsarle, si no va a hablar con él en el descanso del partido, me parece que no se excede de las atribuciones de cualquier árbitro. Se excede. Luego tiene tiempo, una vez que salimos, tiene tiempo para decirle lo que le tenga que decir. Pero ¿por qué un jugador tiene que salir en medio del descanso, hablar con el árbitro, dejar de escuchar las indicaciones de en este caso, de mi persona, y dejar de ser tratado, con la amenaza de ser expulsado? Pero es que luego, y esto lo vieron mis propios ojos y lo escuchó, a un jugador del equipo le dice que deje de acercarse a él a hacerle observaciones. La contestación del jugador de mi equipo es súper respetuosa. Dice, te hablo siempre con respeto, de manera educada y con las manos para atrás. Dice, sí, pero te está viendo todo el público, te estás acercando a mí. ¿Cuál es el problema que le vea al público se acerca a él? ¿Cuál es el problema? ¿De qué estamos hablando? Por eso, cuando digo esto, es para mí tiene mucho mérito lo que ha hecho el Sabadell el otro día, no salirse, porque este tipo de comportamientos, no hablo de decisiones, hacen que el jugador, cuando está a 180 pulsaciones, pueda cometer errores. Lo cometió Miki, lo cometió, y ya se lo hemos dicho, se equivocó. Pero estoy orgulloso del equipo, que no cometimos más errores y que fuimos capaces de... El único partido de los que ha arbitrado este señor, el único partido que ha ganado el equipo local fue el otro día. 12 partidos arbitrados, 0 victorias locales, 6 empates y 6 visitantes. Estoy muy orgulloso de este equipo, que ha sido capaz de ganar el único partido, muy orgulloso de Miguelete, mantenerse estable. Os diría que me gustaría tener el mismo arbitraje que tuvo UCAM nosotros en Murcia. Me gustaría deciros eso. Pero realmente no estoy deseando eso. Deseo que acierte. Y lo único que pido es que nos trate con respeto. Que nos trate con respeto. Que el señor Víctor Broncano, que me parece buen árbitro, ¿vale?, que nos trate con respeto. Y sea Víctor Broncano, sea quien sea, que nos trate con respeto y con educación. A la misma que reclaman ellos, que nos la dé a nosotros. Porque he aprendido a mirar hacia adentro. Llevo, no sé si 15, 16 años sin ser expulsado. Igual ahora, por lo que estoy diciendo, el domingo he aprendido a mirar hacia adentro. Me equivoco muchas veces. Jamás entro en un vestuario justificando un resultado con la actuación arbitral. Jamás. Jamás lo he hecho en rueda de prensa. Pero al igual que he aprendido a mirar hacia adentro, también a defender los intereses del club que represento. Y bajo mi punto de vista, no las decisiones del otro día, el comportamiento que tuvo respecto a los jugadores del Sabadell fue impropio de lo que nos estamos jugando y de los 122 años de historia que tiene este club. Y como he dicho antes, me voy a hacer, cuando acabe el partido, no voy a poner ninguna excusa. Si no va como deseamos, me va a hacer, como ya me conocéis y llevo años así, jamás voy a hablar del árbitro. Pero que no hablemos de algo ya no tan evidente como el penalti que pasó el otro día, lo vieron 9.300 personas, pero tenía que ver el que... Ya no estoy hablando de eso, estoy hablando de que nos trate con respeto. Que nos trate con respeto. Y yo estoy aquí para representar y defender los intereses del Sabadell, y cuando acabe el partido voy a ser el único responsable de todo lo malo que le pase al equipo. Así que nada más que eso. Gracias.
Doncs gràcies a David Movilla i molta sort per la final d'aquest diumenge a Múrcia. Acaba així aquesta llarga compareixença del tècnic de Baracaldo, Vitori. El que l'altre dia era que tingués un bon viatge de tornada, avui s'ha convertit en una llarga, llarga resposta que a més no venia precedida d'una pregunta.
8 minuts, si no m'equivoco, han estat de resposta per carregar durament contra De Santisteban Adame i per demanar respecte a l'àrbitre d'aquest diumenge, Sergi Parc. M'he quedat a quadres, eh?
Sí, sí, i fins i tot acusat d'allò de calculejat d'aquí de la Nova Creu Alta no ha prendre decisions de forma imparcial, i ja dic, tot això, fins i tot, si no m'equivoco, portava allò apuntat en un paper, així que és una cosa que tenia ben preparada David Movilla i que avui volia dir sense l'escalfada de la setmana passada postpartit, i després d'haver-ho reflexionat i d'haver analitzat el partit, perquè ha calculat fins i tot tot el temps que es va perdre, totes les interrupcions que hi van haver durant la segona meitat, que s'enfilaven per sobre, segons ell, dels 15 minuts, bé, doncs ho ha volgut reflectir tot avui en aquesta última roda de premsa prèvia.
Déu-n'hi-do, tu. M'he quedat sense paraules, pràcticament. T'anava a preguntar per aquest dubte que ha dit Movilla, que no era en defensa. Aquesta masterclass gairebé d'estadístiques prèvies que eren una assistència pel llibre de registre, però és que mira, en el rànquing de rodes de premsa de Movilla aquesta temporada, aquesta la situem per darrere de la dimensió, segurament. És la segona més impactant del tècnic de Baracaldo.
Sí, i també li hem fet referència sobre aquesta qüestió, però si vols l'assistència per les estadístiques, Vitori, David Movilla ha fet esment del col·legiat d'aquest diumenge al Bisòquer la Condomina, de Broncano Suárez, que diu que és un bon àrbitre, i de fet les coses li van anar bé amb ell l'any passat, a David Movilla.
Doncs vinga, va, aquest llibre de registre, les últimes estadístiques de la temporada, amb la signatura del Sergi Parc. Ara tornem, per cert, Parc, a la Nova Creu Alta, i posa veu vinga. La Núria García.
El llibre de registre. Última dosi d'estadístiques de la temporada a l'Hotel Suís. I aquest any, tot i que la Lliga tingués menys jornades, ens hem fet un fart de parlar de números.
L'estadística.
Amb el de diumenge, el Sabadell haurà jugat un total de 45 partits oficials aquesta temporada. Meritós, tenint en compte que la fase regular de la segona federació tot just constava de 34 jornades, però hi hem de sumar els 4 partits de play-off, els 4 de Copa Federació i els 3 de Copa Catalunya. Des de fa una dècada, des del curs 2014-2015, que el Sabadell no disputava tants enfrontaments. Val a dir, però, que aleshores l'equip arlequinat militava a segona divisió i la Lliga era de 42 jornades.
Els precedents.
Serà tot just la segona visita a l'UCAM Múrcia del Centre d'Esports. La primera va ser l'any 2022 a Primera Federació. Jacobo, de penal, en el tram final, va signar el gol arlequinat i l'1-1 definitiu.
Una mica d'història.
Tot i que en els registres només consti un partit a la Condomina contra l'UCAM, és un estadi de sobres conegut per al Sabadell. Fins a principi de segle, el recinte era la casa del Real Múrcia, abans que el conjunt Pimentonero es mudés a la nova condomina. A l'antiga, és a dir, l'escenari del partit de diumenge, el Sabadell hi va jugar un fotimer de cops contra el Real Murcia i el balanç va ser de 7 victòries, 5 empats i 15 derrotes.
Amb el xiulet a la mà.
L'extremeny Víctor Manuel Broncano Suárez, de 31 anys, serà l'encarregat de dirigir el partit. És la seva tercera temporada a la categoria i, tot i que no té precedents amb el Sabadell, sí que en té en un play-off. I va ser l'any passat amb el Zamora que entrenava aleshores David Movilla. Al tècnic li va anar bé la cosa amb ell, ja que el seu equip va guanyar 2-0 en la tornada de la semifinal, incloent-hi la pròrroga, i va passar ronda. A l'UCAM, Broncano Suárez l'ha arbitrat aquesta mateixa temporada en un empat a 0 al camp del Torremolinos, mitjana de gairebé 6 grogues per partit i una vermella cada 3 enfrontaments.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs última dosi d'estadístiques d'aquesta temporada. Per completar aquesta prèvia, Sergi Parc, ens falta escoltar a Germán Crespo, el tècnic de l'UCAM, d'aquí, per cert, no hem obtingut resposta, a diferència de la setmana passada, ni seva ni de la gent de premsa de l'UCAM al respecte. Però bé, han fet una tournée diferents protagonistes de l'UCAM aquesta setmana per diferents mitjans, un d'ells l'entrenador.
Sí, mira, Vitori, crec que coincidint amb el programa justament ens enviaven la resposta, perquè quedi constat aquí de que no podia parlar Germán Crespo, perquè no estava del tot fi de la veu, ens deien també, i que no estava, doncs, això, per concedir entrevistes, segons ens deien en aquestes hores prèvies al partit de diumenge. Però bé, igualment, com deies, en una entrevista a la cadena SER sí que ha parlat en els últims dies el tècnic de l'UCAM, i d'entrada el sentim fent referència al partit de diumenge passat aquí a la Nova Creu Alta, reconeixent el que comentàvem abans, que van sortir molt vius, sobretot pel que es va veure a la primera meitat, i que sobretot el que va demanar el seu equip és que mantingués l'essència del que havíem mostrat durant la temporada amb ella a la banqueta.
Creo que salimos vivos en la primera parte y eso le hicimos ver al equipo. Si no, yo la charla que doy en el descanso es que me da igual perder 5-0, pero siendo el UCAM que yo había tenido en las jornadas anteriores, ¿no? Y sabíamos que con un gol nos metíamos en el partido. Creo que el equipo en la segunda parte entra muy bien al partido, da un cambio radical, y bueno, luego nos ponemos 2-1 y la jugada desafortunada de José pues nos deja con uno menos.
Un José Ruiz, per cert, Parc, a qui l'han d'operar de la clavícula per aquesta jugada.
Sí, justament quan va rebre la segona groga va ser quan es va lesionar, ja venia tocat d'aquesta zona de l'espatlla i deia Crespo que havia de ser operat i, per tant, serà baixa tant per sanció com per lesió de cara a una tornada en la qual UCAM Murcia tindrà aquest avantatge de jugar al seu camp, de que en cas d'igualar l'eliminatòria, com deies abans, Vitori, passaria al final de la pròrroga com l'equip que pujaria de categoria per haver quedat millor classificat a fase regular. Però, clar, ha de guanyar el partit. I si el Sabadell, en veu de Cortés dimecres i avui en veu de David Movilla, tenen clar que no sortiran a especular amb el marcador i sortiran a guanyar el partit, diu Crespo que no sortiran en mode conservador i guanyar per la mínima sabent que els hi val el resultat al final de la pròrroga, sinó que aniran a per més.
No soy conformista, no voy a ir al 1-0. Si podemos sentenciar la eliminatoria lo antes posible, mejor que mejor, pero evidentemente sabemos que tenemos 90 minutos, que habrá un descuento, que incluso puede haber prórroga y que estamos a tan solo un gol, ¿no? Entonces no podemos perder la cabeza, porque si la perdemos, lo mismo, en vez de uno necesitamos tres, ¿no? Y bueno, yo creo que eso el grupo lo tiene claro, vamos a trabajar para eso, que va a ser un partido largo. Però evidentment el equip le va meter el ritmo que le metió el dia de Fabri.
Doncs feia referència a la semifinal del playoff Germán Crespo, per ser el tècnic de l'UCAM. No ho hem sentit, però també va dir en aquesta entrevista que va haver-hi una falta prèvia a l'acció del 2-0 de Miguelete, per si no teníem prou polèmica arbitral amb aquesta resposta de 8 minuts de David Movilla. Res més, no, Parc?
Simplement, Vituri, desitjava un viatge als 400 aficionats aproximadament que viatjaran cap a Múrcia, que sortiran dos autocars, finalment, cap allà, ple d'aficionats del centre d'esports. I recordem, perquè no sé si ens va donar temps a dir-ho ahir, Vituri, crec que la notícia va ser oficial a la tarda.
Ho va deixar caure el Sergi Garcés, sí.
Sí, però vaja, confirmat oficialment, la pantalla es regant finalment, que es muntarà a la plaça de l'Argup, és a dir, al Parc Catalunya, des de 6:45 que s'inicia l'esdeveniment, per dir-ho així, per poder seguir el partit en comunió aquí, els que es quedin a la ciutat, amb la retransmissió de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Parc.
Fins ara, Vituri.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any. Dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esports Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 quilòmetres d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Ibèria 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida, gegant en innovació.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Res, ens queden 5 minutets de programa per explicar-vos que en handbol els dos sèniors de l'Oar Gràcia disputen diumenge a Esplugues les seves respectives finals de la Copa Catalana. El primer a saltar a pista serà el femení, que té l'oportunitat de redonir una gran temporada. Les gracienques, recordem, han estat campiones del seu grup de plata, van aconseguir ascendir a or a les fases, tot i que el club ha hagut de renunciar a la plaça per motius econòmics, i ara poden aixecar un nou trofeu. A més, hi haurà derbi a la final, ja que el rival és el Sant Quirze, un fet que el vestidor verd i blanc encara motiva més, com admet la capitana Irene García.
Jo contra Sanqui sempre al final et fa tenir més de guanyar, però perquè aquest dia és un derbi i tot i que la temporada regular no han fet la millor aquest any, però han arribat a la final de Copa, així que serà el nostre rival i anem amb moltes ganes.
García, per cert, serà una de les jugadores que sí que continuarà a l'equip la temporada que ve, però per moltes de les integrants de la plantilla, també per l'entrenadora Carol Carmona, ara definitivament serà l'últim partit amb l'Oar Gràcia. Per tant, guanyar el títol seria la millor manera de tancar un cicle que és a punt, això, de tancar-se. I podríem dir que més o menys es va obrir fa 3 anys quan les gracienques precisament van guanyar la Copa Catalana el 2022. Ara l'Oar podria aconseguir un doblet històric si el femení i el masculí, que juga just després, es proclamessin campions. Els de Pere Iats es veuran les cares amb el Bordils, un rival contra el qual van guanyar clarament els dos partits de Lliga aquesta temporada. Ho recorda el mateix tècnic.
Sí que és veritat que a casa seva vam fer un molt bon partit, i els vam guanyar, em sembla que no ho recordo molt bé, però una diferència bastant ampla. I, bueno, jo crec que Bordils està mirant el partit de Copa i van jugar amb tot el seu equip titular, diguéssim, amb el seu equip estable, i veurem què ens proposen aquest cap de setmana.
Un Noir que ha quedat just per darrere del Bordils a la classificació de la Primera Nacional. Diumenge a les 5 de la tarda, la final femenina, a les 7, la masculina. Tots dos partits que tindran lloc al poliesportiu Can Vidalet d'Esplugues. I acabarem amb una mica de benzina, perquè el Motor Club Sabadell ha presentat una nova iniciativa dedicada als amants del motor, la Volta a la Llana. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Vitorí.
El dissabte 5 de juliol està convocada aquesta sortida social amb una particularitat molt concreta.
Estem parlant d'una trobada de vehicles clàssics on poden participar tant motos com cotxes. El funcionament és força similar al de la Ronda a la Llana, que es fa amb les motos, amb un recorregut sorpresa de 180 quilòmetres amb sortida i arribada al Parc Catalunya. Als participants se'ls hi encomana un punt d'arribada i fins que no són aquell punt no se'ls hi explica la part següent del recorregut. La ruta els conduirà per la zona nord del Vallès i part del Moianès. Així ho explica Edu Forés, president del Motor Club Sabadell.
Anirem per la zona d'aquí dalt, no? O sigui, tot el que és la bola i anar cap a Mollà i, bueno, tota aquesta zona nostra que tenim cap aquí, doncs això, fer una passejada de 180 quilòmetres i amb un dinar de germanor, d'una manera, no?, d'apassionat del motor, no?, un dinar en un lloc entremig de l'itinerari.
Pel que fa al dia de l'esdeveniment, el tret de sortida serà a les 10 del matí i al final està previst per les 7 del vespre. A més, el termini d'inscripció s'obrirà el diumenge 1 de juny a les 8 del vespre i les mateixes inscripcions es tancaran el 29 de juny també a les 8 del vespre.
I avui, per cert, és l'últim dia del Pau Roche aquí a Ràdio Sabadell. No ha portat esmorzar, però mira, ho diu Núria Garcia, però li perdonarem. I pel bé de tots també li desitjarem sort de cara a aquest diumenge com a bon arlequinat. Roche, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu.
Va, un minut per arribar a les dues, ho deixem aquí. Res més, ens acomiadem, us enviem una abraçada també de part del Toni González, que ha fet possible aquest programa des del control tècnic, i qui us ha parlat, Pau Vitori, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, a punt d'entrar aquí ja la Núria Garcia amb el Notícies Migdia, una altra arlequinada que patirà aquest diumenge a partir de les 7 amb l'UCAM Sabadell, amb aquesta pantalla gegant a la plaça de l'Argup, també amb el suport tècnic i el so de Ràdio Sabadell. Bon cap de setmana i que hi hagi sort. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.